Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El govern d'Israel ha comunicat al Tribunal Penal Internacional que recorrerà les ordres de detenció contra el primer ministre Benjamin Netanyahu i el seu exministre de defensa, Yoav Galant, i reclama que se n'ajorni l'entrada en vigor. El tribunal reclama les dues detencions per crims de guerra comesos a Gaza. Netanyahu ha insistit en la falta de legitimitat del Tribunal Penal Internacional. De fet, el primer ministre israelià s'ha reunit avui amb el senador republicà dels Estats Units, Lindsey Graham, que promou una iniciativa al Congrés nord-americà contra el Tribunal de la Haia i amb els països que cooperin amb aquest organisme. Més notícies, Marta Cristià.
Ursula von der Leyen ja pot començar el seu segon mandat al capdavant de la Comissió Europea. El Parlament d'Estrasburg ha donat llum verda al nou executiu que incorpora Teresa Rivera a la presidència. La majoria, però, ha estat més estreta que fa 5 anys i amb divisió en la major part dels grups que li han donat suport. El PP espanyol hi ha votat en contra en desacord amb l'elecció de la candidata espanyola. Estrasburg, Jordi Baró.
370 vots a favor, 282 en contra i 36 abstencions. Com previst, l'Euro Cambra ha donat suport avui al nou equip de comissaris de von der Leyen, amb Teresa Rivera de vicepresidenta de Transició Verda i Competència. Punt final a una tramitació plena d'entrebancs i amb un suport més estret que en el primer mandat. L'executiu de von der Leyen ha rebut els vots a favor de PP Europeu, Socialdemòcrates, Liberals i Verds i del grup de Meloni, però en tots els grups hi ha hagut delegacions que han votat en contra. Més fragmentació i més inestabilitat, tot i l'optimisme de la presidenta de la Comissió Europea.
És un bon dia per Europa perquè el vot mostra que el centre aguanta. És moment d'estar preparats, això és crític, perquè el temps esgota.
Contra el criteri del PP europeu, el PP ha votat en contra per l'elecció de Rivera, que en feia aquesta lectura.
Me parece que se retratan solos, buscando ese aislamiento de los valores europeos. Lo que han hecho es dejar claro que quedan solos junto con algunos de los grupos de ultraderecha de este Parlamento.
La nova Comissió Europea amb Rivera començarà a funcionar diumenge.
La plataforma Dignitat a les Vies reclama a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, millores en el servei alternatiu pel tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders arran de les obres del corredor mediterrani. Avui s'han reunit al Parlament sense que n'hagi sortit cap compromís. Barcelona, Rosa Pujol.
Bona tarda. A la reunió s'ha parlat de la millora de la connexió d'autobusos entre les poblacions afectades, també de la gratuïtat del servei mentre es facin obres de millora un cop acabin les obres o de possibles sancions a DIF, segons ens ha explicat la portaveu de la plataforma, Ana Gómez. També ha assegurat Ana Gómez que han sortit relativament satisfets perquè han notat la consellera molt receptiva, tot i que no hi ha hagut cap compromís. També han aprofitat per reclamar el servei de Rodalies a Tarragona.
Rodalies Tarragona té que ser una realitat. A l'RT1 fa 4 anys que no funciona, els trens de Port Aventura creiem que haurien de ser llançaderes i sol utilitzar-se el cap de setmana perquè realment sol beneficien al final de tots els turistes i són trens que es poden aprofitar per Vilaseca, per Reus i sobretot per unir el territori. No hi ha unió entre el territori ni a la costa ni cap a l'interior.
Rosa Pujol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
L'empresa canadenca Neuron IP ha establert el primer centre de recerca i desenvolupament de semiconductors d'Europa al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Invertirà 10 milions d'euros i calcula que crearà 30 llocs de treball el primer any. La nova planta inclourà un centre de disseny i un laboratori de proves especialitzat en la integració de múltiples xips de semiconductors en una sola placa. Aquestes tecnologies són crítiques per a l'aplicació en àmbits en creixement, com la intel·ligència artificial, la informàtica del rendiment i els centres de dades, l'automoció o la infraestructura de comunicacions sense fil.
I a tot això hi afegim que la revista Camacuc torna amb una edició especial amb motiu de la Dana feta de continguts cedits per altres revistes. El retorn de la publicació valenciana és una iniciativa de l'Associació de Publicacions Periòdiques en català per recaptar fons per ajudar-la a recuperar-se dels danys a conseqüència de la Dana que va afectar la seva seu a Paiporta, a l'Horta Sud. Els aiguats van arrasar gairebé tot el material de la revista. En l'edició especial hi han participat les revistes a Ateneus, Cavall Fort, Eines, Cooperació Catalana, Petit Sapiens, La Mira i Entreacte, entre d'altres. Esport, Sonia Olear.
El Girona juga a 3:15 al camp de l'Sturm Graz austríac. També avui a la Champions, el Madrid visita el Liverpool a les 9. Lamine Yamal i Vicky López, Golden Boy i Golden Girl 2024, i tan a bon matí s'endú per segon any consecutiu el Premi Golden Woman per a més de grans de 21 anys. Per cert que Lamine Yamal s'ha entrenat avui amb normalitat i s'espera que tant ell com Ferran Torres entrin a la convocatòria per al partit de dissabte a Montjuïc amb el Les Palmes. A la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol avui s'ha fet el sorteig. El Girona jugarà al camp del Logroñés. La resta d'aparellaments, Barbastre Espanyol, Europa Les Palmes, Lot Sevilla, Sant Andreu Betis i Nàstic Osca, pel que fa als equips catalans. En bàsquet a 8:45, Unix Girona Peix d'Hongria, última jornada de la fase de grups de l'Eurocopa femenina, la Lliga de Campions d'handbol. El Barça visita avui la pista del Magdeburg, Alemanya, 8:45 del vespre, i a la Copa de Futbol Sala, Otxartabe, Indústria Santa Coloma, a 8:00.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda.
La Rosalía. Casa sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai, el següent a Malta.
Què farem avui? Doncs mireu, avui tenim ganes de repassar, de parlar dels homes, de les dones més rics i riques del país, per fer-nos una mica d'enveja. Amb qui ho farem? Ho farem amb l'Albert Martín Vidal, periodista econòmic del diari Ara. Bona tarda, Albert.
Molt bona tarda, Elisenda.
Com estàs? Ben retrobat, t'he de dir.
Felicíssim de veure't.
I jo també, molt contenta. Escolta'm, Albert, ara deus pensar, ostres, llàstima que el tema d'avui no és parlar amb els més rics. No t'han fet mai enveja, tu que investigues les grans fortunes de Catalunya?
A veure, claríssimament sí, enveja profunda, estem a final de mes i etcètera.
Estem a final de mes i etcètera.
Sí, sí, no hem vingut a explicar penes. Però sí que t'he de dir que són gent molt discreta, eh? No és pas fàcil, convidar-los. Si un dia aconsegueixes, avisa'm.
Ah, sí, eh? No es prodiguen gaire en entrevistes,
no massa,
eh?
No massa, costa.
Bueno, això ja passa amb els rics. Millor no es vantar-ho gaire.
Sí, sí.
Com més ho sàpiga la gent, més et demanaran, no?
Hi ha molt poca gent a Espanya que es pugui permetre de no donar entrevistes, i la majoria són d'aquesta gent, de qui parlarem ara.
Volíem repassar algunes de les grans fortunes del país i també alguna de fora de Catalunya, perquè s'han vist alguns moviments en el rànquing dels 100 més rics de l'estat espanyol que publica la revista Forbes. Pel que hem anat llegint, i sempre segons la revista Forbes, aquest 2024 hi ha menys catalans amb grans fortunes, però en canvi acumulen més riquesa. A veure, com ho expliques, això?
Sí,
o sigui que doncs, més pocs tenen més quartos.
Sí, l'any passat va ser un any que les borses van pujar, aleshores els que estan en el rànquing són més rics. El que passa és que, doncs, mira, n'hi devia haver algun altre d'una altra comunitat autònoma, doncs, que va prosperar més.
El sorpasso.
Segur que no hi ha ningú plorant.
No.
Des de ser el 99 hasta el 101.
Llàgrimes de ric, llàgrimes de ric. 26 persones tenen 27.200 milions d'euros.
Sí,
és que és més de 3 vegades tot el preu de la gent.
Sí, d'educació, no? Del Departament d'Educació, això t'ho triplica, és bastant
important. Mare de Déu,
sí, sí.
Ostres. La riquesa d'aquest rànquing mesura actius immobiliaris, participacions en empreses, però no té en compte els diners en efectiu que tenen al banc, o sí?
Els comptes corrents, segons explica Forbes, que és com la gran referència universal de que fan això molt bé i amb detall, ells això no ho mesuren. També t'he de dir que, diguem, la superfortuna que pugui tenir el Jeff Bezos són les accions que té Amazon.
Clar.
Després segur que té un dineral al banc, però la part grossa, la part del lleó, són les seves accions.
I a part, la gent que té quartos, que no és la gent que parlem ara mateix des de la ràdio, ni possiblement, malauradament, la gent que ens escolteu, la gent inverteixen, no tenen diners, molts diners en líquid, no?
Inverteixen, diversifiquen...
Clar.
Sí, diguem, la norma diu que com a molt has de tenir un quart, una quarta part, allò en dipòsits estable, fixa. La resta...
Va, anem a repassar-ne uns quants, si et sembla. El primer, un nom que torna a aparèixer en aquesta llista és el de Joan Font, el propietari de la cadena de supermercats Bonpreu Esclat. En quina posició i amb quin patrimoni?
Sí, doncs ell, mira, en l'anterior no hi era, en aquesta apareixia en el número, en la posició número 90 del rànquing a nivell espanyol. Se li suposaven uns 400 milions d'euros. I bé, és un dels empresaris, diguem, carismàtics que tenim a Catalunya, que la gent li agrada i que fan entrevista i que es deixen veure.
Perquè, a més, si no m'equivoco, sorgeix d'una botiga de bacallà al carrer de Sant Miquel de Torelló, crea l'imperi, per tant, és una fortuna que ve d'un negoci familiar.
Absolutament familiar, amb una història típica de l'esforç, d'una voluntat de ferro, diguem, tant ell com la seva família. Ell és un tio que es dedica a vendre, vull dir, és un comerciant que ell ha estat a les 6 del matí preparant la parada al mercat.
Clar que cau bé, Albert, d'un correles.
I sí, ell és aquesta història i ha anat creixent fins a aquests nivells.
Ell mateix explicava en una entrevista al diari Ara que va arribar un moment que van haver de decidir mantenir-se petits i mitjans però segurs o fer el pas.
Hi ha un moment en les empreses que podíem optar per una via que guanyàvem més diners quedant-nos petitets, molta eficiència i treballant molt i tal, que si guanyàvem més diners que no pas creant una estructura per gestionar una empresa gran. Ens quedem amb una estructura petita i artesana i molt àgil i molt eficient i amb 4 súpers i fem molta feina, o preparem una estructura per poder tenir una gran empresa, no? I era conscient que durant uns anys això anava en contra de la rendibilitat. Jo no vaig tenir mai dubte de quin era el nostre camí.
No va tenir mai dubte.
És molt impressionant i és molt el quid de la qüestió que explica per què a Catalunya a vegades lamentem que no tenim grans empreses. És perquè aquest pas
costa
molt de fer.
Correcte, perquè la gent prefereix, no?, quedar-se amb allò al territori segur, anar fotent quartos, treballant moltes hores i no fer el salt a la supergran empresa.
Això, i l'altre gran mal és la gent que, arribada a certa edat i després d'una vida plena de penes i treballs, diu, escolta, jo m'ho venc i ja em trobareu al camp de golf, ja em trobareu a Menorca.
Jo ho entenc, eh? Joan Font és el típic model d'un empresari fet a si mateix, un self-made man?
És absolutament un empresari fet a si mateix. En tenim més, en aquest rànquing en veurem algun altre. I són perfils que sempre cal reivindicar per trencar amb aquests discursos pessimistes, no?, que a vegades tots hi caiem en dies així una mica de és que tota aquesta gent són de família. No
fan pas els quartos ells sols.
Doncs això em temo que no és així.
Almenys en el cas de Joan Font. A més, s'ha mantingut amb un negoci que ha tingut una cosa clara, un compromís amb el català i amb Catalunya. Això trenca certs discursos i demostra que ser patriota en teoria no està renyit amb els negocis, almenys si ho tens molt clar, com en el cas d'en Joan Font.
Tal qual ho has dit, és així i és important i s'ha de dir, perquè de vegades sembla que fer les coses en català pot ser un dèficit, una pedra a la sabata. És exactament així. De fet, hi ha una cosa que sembla estranyíssim que sigui així, però és que ho és, a totes les empreses lluiten per diferenciar-se en alguna cosa, ser diferents. Ostres, increïblement, en un país que es diu Catalunya, a Bonpreu, doncs, té una marca especial perquè reivindiquen el català de manera absolutament desacomplexada. Que potser tothom podria haver jugat això,
clar.
El cas és que no ho han fet.
Ho han decidit ells. Anem amb el segon personatge, va. Manuel Lao, 1.500 milions d'euros. Uau. És un clàssic, que es manté en aquesta llista. És el fundador del grup de jocs i casinos Cirsa, el de les maquinetes recreatives, eh?
Sí. Té una història tremenda, també, de persona feta a si mateix. De fet, Manuel Lao és un senyor que tenia el bar del pare i passava la velleta,
No.
Immigrants vinguts a Catalunya des d'Almeria, des d'un poblet, i té una història absolutament fenomenal d'un tio que té un bar, en el bar idea un sistema d'una mena de jocs que van tenir un èxit brutal a Terrassa.
Perquè no hi havia jocs abans de Manuel Lao.
No. De fet, la legalització del joc agafa Manuel Lao a una posició de privilegi perquè ell ja havia arrencat en una certa legalitat, parlem dels anys 70,
sí,
abans que això fos legalitzat. I quan això es legalitza, ell ho té tot preparat per fer-se, diguem, l'amo del sector a Espanya.
És un dels noms que tu ens has proposat d'incloure en aquesta llista per comentar. Per què?
Bé, en primer lloc, perquè la xifra és astronòmica, 1.500 milions, no els podríem acabar de comptar. I segon, perquè és un altre exemple, diguem, en positiu, de dir, escolta'm, hi ha gent que s'ho ha guanyat i que no li ha arribat allò, no?, que sempre suposem de...
Que tots són nepo babies i no és així, no?
No és un nepo baby. Ja és un veteranasso d'aquesta llista, però de vegades convé reivindicar-ho. No, no és pas... És una història, diguem, meritocràtica.
Uh-huh. Ara el sentirem. És una intervenció on Manuel Lao treu pit del seu negoci. Era en un moment en què havien de tancar un casino a Marbella, a Espanya. Però, en canvi, recordava que tenien en marxa un casino gegantí a Rosario, la segona ciutat de l'Argentina.
Fuimos en Rosario, el casino más grande del mundo. No lo digo yo. Lo dijo la revista New York Times. Los Lao dijeron. Han hecho el casino más bonito y más grande del mundo. Hay 4.000 máquinas y 130 mesas también. Si tú cuentas los casinos de España, son cinco veces, entre cada uno de esos casinos, cinco veces todos los casinos de España. Y ahora tenemos que llorar porque hemos vendido Marbella. ¡No!
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ah, és veritat que el negoci del joc deu ser, deu ser un dels més rendibles, no?
Sí, és així.
I si toques la tecla com ell?
Històricament ho ha estat, sí. Sí, sí.
Manuel Lau té la fortuna, però el negoci encara el controla ell, perquè, clar, té 80 anys.
Mira, ell abans de la pandèmia va tenir el bon tino de vendre l'empresa, una part d'empresa Blackstone. Ell encara hi té vinculació, però ara aquesta empresa està en mans de Blackstone, una gran empresa americana. Ell va cobrar per la venda de l'empresa uns 1.800 milions i mantenia una certa vinculació, sobretot amb algunes unitats del negoci.
Carai, tu. Escolta'm, qui fos un d'ells, eh? Tercer de la llista, José María Serra Ferrer, 1.700 milions d'euros. El tercer més ric, la medalla de bronze d'aquest any, és un nom que la gent no tenim tan identificat. Jo no en sé res d'ell. D'una família que no vol fer soroll. Estem parlant de José María Serra Ferrer. De quina fortuna parlem? Ja ho hem dit, 1.700 milions d'euros. Però qui és aquest senyor?
Mira, els Serra Ferrer són aquesta gent de Catalan Occident. Avui han canviat de nom, sabeu que estan molt de moda els renamings de les empreses.
Per què això?
Ara es diuen Occident. Doncs...
Per treure catalana?
Jo no sé si és un tema, diguem, de l'etern conflicte amb la cosa catalana, si per fer-los més curts, més comercials. Mm. No t'ho sabria dir. És una pregunta, diguem, que l'empresa no va
respondre
en el seu temps, en el seu dia. Això és potser de fa un any o dos anys. I una cosa que m'agradaria destacar del Serra Ferrer és que les fortunes catalanes són fortunes molt discretes. Doncs aquesta gent compleixen absolutament amb l'arquetip. Jo soc periodista econòmic de fa anys i bé, hi ha empreses que costa més, diguem, tenir una relació, de veure's amb la gent i tal, i en aquest cas doncs estem aquí.
Que no es deu ni saber com ha fet la fortuna, no?
No, és l'evolució d'un negoci familiar d'assegurances amb moltíssima ambició i moltíssima valentia. Van anar comprant altres assegurances, això que es diu crecimiento inorgánico, en el business language, i escolta'm, amb aquest creixement inorgànic, comprant, i sabent molt d'aquest negoci, doncs les assegurances d'Espanya, el referent són ells.
Clar, el grup català Occident és molt gran, però també és una empresa familiar, ara ho deia l'Albert. Ell mateix explicava temps enrere com això de ser una empresa familiar té un plus d'arrelament.
Las empresas familiares son empresas muy radicadas en el país, ¿no? Entonces, claro, por unos puntos más o menos de fiscalidad, pues no se van a ir a otro sitio, ¿no? Otra cosa, ya no me quiero meter en esto, son las incertidumbres que se pueden crear en un determinado país cuando no está claro a dónde ir al país, pero esto ya es otra cosa.
El juliol de l'any passat va fer un pas al costat, va deixar la presidència executiva i ara al capdavant hi té el seu fill. De fet, és una fortuna que tenen ell i la seva família perquè controlen el 60% de Catalana Occident o Occident, no? Ara que sí. Es diu Occident.
Sí, sí, les empreses familiars catalanes, diguem, que són com un dels trets distintius de l'economia catalana, que n'hi ha moltes i que són fortes i tal, sovint ens pensem, tendim a identificar-les com a empreses petitones, no en absolut. De fet... Cirsa era familiar, Catalan Occident és familiar, si parlem dels Grífols és
també
familiar, en fi, vull dir, diversos dels que sortiran per aquí ho segueixen sent.
Kern és familiar?
Ho són.
Jo diria que Indukern també són un grup familiar.
És així.
Déu-n'hi-do. També té un germà, per cert, que es diu Jesús Serra Ferrer, que és accionista majoritari de la principal estació del país, Baqueira Beret. Déu-n'hi-do.
Sí, i això ens porta a parlar una mica del mal de cap que tenen aquestes grandíssimes fortunes amb el tema de la diversificació. Jo n'he parlat molt d'això amb banquers, amb gestors de patrimoni, que un problema habitual d'aquests empresaris d'enorme èxit és que hi ha el risc que pensin que ells en saben de tot. I no és així, és a dir...
El teu core business és el teu core business.
Clar, i hi ha gent que té el tino i l'habilitat de, ok, entro en tal negoci com a accionista i no decideixo, i hi ha gent que s'equivoca. Perquè, escolta, jo que era molt bo venent sabates, ara em dedicaré a vendre viatges.
I no.
No és ben el mateix.
Un altre nom clàssic entre les fortunes de les fortunes, parlem de Sol d'Aurella. Per fi una dona, eh? És presidenta de la divisió Europacífic de la multinacional Coca-Cola i consellera del Banc Santander. Què ens en pots dir d'ella?
Bé, és, efectivament és un clàssic. Ella té un mèrit tremendo d'haver fet enorme, de talla mundial, una empresa que era catalana, era petita, partíem de Covega, i ella va tenir aquest punt d'ambició, de dèiem abans, de com ens costa fer créixer l'empresa. Mm-hmm. Això en què consisteix? Doncs consisteix en cedir poder, en cedir accions, i en convidar altres, i comprar les parts d'altres, i anar creixent, anar creixent. Sol d'Aurella es dedica a embotellar Coca-Cola. És a dir, Coca-Cola té els seus accionistes i ella tenia un negoci que és, bàsicament, portaven la Coca-Cola a Espanya. Embotellaven Coca-Cola a Espanya.
Embotellaven, d'acord.
Sí, a Espanya hi havia una sèrie de petits embotelladors i ella va tenir la brillant idea de va, som-hi, els compraré la seva part i faré el gran bitxo espanyol. No contenta amb això, després va dir, saps què? Farem el gran bitxo europeu.
Bulló.
I a partir d'aquí va dir, doncs mira, Europacífic, que ja et dona pistes, ara mateix no hi ha ningú al món que vengui més Coca-Cola que Sol d'Aurella.
De veritat?
Ha superat els mexicans. Hi ha una altra embotelladora gegantina a Mèxic, de Coca-Cola, doncs els ha superat Sol d'Aurella. Que jo destacaria que estem parlant de la persona que ven més del que segurament és el producte més popular del món, producte de consum popular, sí, sí, de consum sí. Diari.
Sol d'Aurella no és de la família de la Coca-Cola, ara ens ho deia l'Albert, això és evident, però el negoci li ve de tenir en el seu moment la franquícia per embotellar aquesta Covega i repartir el producte aquí. És interessant com explica precisament aquest model primerenc la mateixa Sol d'Aurella.
El crecimiento de la compañía Coca-Cola en el mundo está basado en un sistema de lo que ahora conocemos como de franquicia, que nosotros le llamamos el sistema emboteador, para entender por qué éramos tantas familias y tantos emboteadores y tanta gente. Se decía que en aquel momento se daba el contrato de fabricación y distribución en un radio que podría cubrir un burro tirando de una carreta.
Espectacular.
3.000 milions d'euros, per cert. Ens dona una llista, es dona una dona en una llista plena principalment d'homes, no? Dominen els homes tant com abans?
A veure, potser podem dir que hi ha algun canvi en positiu, crec que s'ha de dir, malgrat això, segueix sent un rànquing patriarcal, eh? I segueix sent un reflex d'aquesta societat on estem, i malauradament, no és el cas de Sol d'Aurella, però malauradament moltes de les dones que hi ha al rànquing, les seves fortunes van relacionades per alguna relació de parentesc amb algun home.
Una altra fortuna, va. La fortuna que continua regnant un any més és la del fundador de la multinacional de moda Mango, que és Isaac Andic. 4.500 milions d'euros. És el més ric de Catalunya, no?
Bitxarraco i familiar.
Ah, és familiar també, eh?
Familiar. Sí, senyora.
Hosti, tu. És el més ric de Catalunya i si ens mirem al rànquing de l'Estat, ha escalat 5 posicions i ara és el 5è més ric de l'Estat espanyol.
Així és, negoci de la moda. A Catalunya fa un segle i mig hi havia moltes fortunes relacionades amb el tèxtil i això, amb el temps es van acabant, aquest negoci es va anar esllenguint i ara doncs, tenim grans empreses de moda. La primera d'elles és Mango. Una cosa maca per explicar d'Isaac Andic és que ell, en la seva joventut, conduïa ell camions de Turquia a Barcelona, són uns quants quilòmetres.
Hosti.
Un dia vaig mirar per Google Maps, sortia més d'un dia d'expedició, portava ell el camió en persona. Això són la vida dels empresaris, de vegades és això, és tan dura com això.
Malauradament, no tots, que també està bé, que passin per totes les posicions i facin tots els papers de l'AUCA, sí, que després és. Així són millors empresaris. Ho dèiem al principi, però tornem a destacar aquest fenomen, l'increment de patrimoni imparable al capdamunt del rànquing. Isaac Andic ha incrementat la riquesa un 66% respecte al 2023 i Sol d'Aurella també.
Sol d'Aurella, una xifra que és aproximada al 50%, són dades super impressionants. Jo aquí, a l'Hisenda, no et voldria posar en una situació incòmoda, però sí que convido l'audiència a pensar quin patrimoni tinc jo. És a dir, si estiguéssim al rànquing fort, doncs t'has de comptar, molt bé, tinc aquest
pis... Si tinc hipoteca, també compta?
Clar, el que hagis pagat. Imagina que tu tens un pis de 200.000 euros, n'has pagat la meitat,
100.000
euros... Doncs tens 100.000 euros.
Crec que he pagat 30.000 euros.
Sumes això, sumes el no sé què, comptes el teu cotxe, poses, arreplegues tot el que tens, el pongo del casament que et van regalar l'altre, ho ajuntes tot, i aleshores, doncs, és molt improbable que d'un any a l'altre t'augmenti en un 50%.
Ni de conya.
No bogeria. Què es deu això? A que va ser molt bon any per la borsa.
Ah, amic.
i això ha fet doncs, que hi hagi aquestes pujades heavies.
Contrasta, però, amb que el seu patrimoni puja, però el sou dels treballadors, segons dades oficials, no ha pujat ni de broma.
No, mira, aquest any, de fet, sortien les dades l'altre dia d'Eurostat, a la Unió Europea, el sou dels treballadors el 2023 va pujar un 5%, que és una xifra històrica.
Colló.
I va, 5, no és un 50.
És veritat, és un 5, no és un 50 com el de Sol d'Orella, un 66% en el cas d'Isaac Andic, propietari de Mango. Hem acabat la llista de Catalunya, però parlant de tendències globals, volies acabar fent un salt fora de Catalunya. Ens fixem en el més ric de l'estat espanyol, l'empresari Amancio Ortega. Ja ho sabeu, tothom el coneix, no?
Doncs n'hem parlat, esteu avorridíssims. Qui ens ha d'explicar aquest home?
El d'Inditex.
Sí, no, a veure... l'oncle Amancio aquest any ha arribat als 120.000 milions d'euros de patrimoni.
120.000 milions, mare.
Ell no havia tingut tantíssims diners. I això el converteix en el segon europeu més ric, que és una cosa que, de la qual, diguem, no és habitual que hi hagi dos europeus en el top 10 mundial. Ah. Tenim el senyor Bernard Arnault, que és de l'imperi LVMH, Louis Vuitton.
Ah, Louis Vuitton.
Givenchy. Què més? Moët Chandon.
Carai, tu, tot luxe.
Loewe. Són un munt de marques de luxe, normalment relacionades amb la moda, la cosmètica, també amb algunes begudes, etc.
Aquest és el primer,
Aquest és el cinc. És el primer europeu, cinquè del rànquing.
Uh-huh.
Amancio és el segon europeu, desè del rànquing. Els altres vuit, americans, relacionats amb la tecnologia.
Uau, déu-n'hi-do, eh? El seu negoci ha tingut un bon any a borsa, s'ha revalorat un 34%, rècord històric també per la companyia d'Amancio Ortega.
Sí, els que són periodistes econòmics sovint veiem un teletip perdut, un dimecres tonto de febrer. Amancio Ortega es compra la seu d'Amazon a Seattle. I dius, ostres, i fa inversions d'aquesta mena. Amancio Ortega compra no sé quin edifici icònic a Oxford Street, a Londres. Vull dir, ell, en fi... jo crec que els seus gestors s'entretenen, a buscar a veure què compro.
Nosaltres, quan tenim insomni, mirem a Amazon, ell, mira, deu mirar portals immobiliaris.
Té un monopoli molt peculiar.
Sí, no?
Sí,
exacte. Per què em dius? Un edifici a Oxford, una seu a Seattle...
Sempre fan inversions, són molt donats a inversions patrimonials, diguem, que ells consideren que estan en llocs tan premium que és impossible que perdin.
Que baixin. I la seva filla, Sandra Ortega, també va ben servida. Parlem de 10.400 milions, amb un increment del 46% del valor del seu patrimoni aquest any.
Sí, és una xifra tremenda. Pensa que triplica Sol d'Orella, que és la dona del món que ven més Coca-Cola, eh?
Clar, clar.
Doncs imagina't. Sí, sí.
Mare de Déu, l'imperi
Inditex. És bastant impressionant.
Doncs avui amb l'Albert Martín Vidal, periodista econòmic del diari Ara, hem repassat aquestes grans fortunes per posar-nos les dents una mica llargues.
Com ho has viscut? Estàs millor o pitjor que quan hem començat?
Mira, vull pensar que... És que anava a dir una cosa, però és molt dolent.
No
vull pensar que deuen ser desgraciats en altres coses, saps? Molt afortunats en quartos, però alguna cosa han de tenir.
Sí, escolta, tots tenim pena, segur.
Però la vida és injusta. Albert, gràcies.
Cuida't molt, Elisenda.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada més coses, perquè parlarem de neuroarquitectura. Què és això? Doncs ara us ho expliquem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via?
Facciamo via.
El nivell del programa és aquest. No sou sorpresos, ara. Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les dues estrena a Catalunya Ràdio.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc, Xavi.
L'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmar?
No, t'hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit. Els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Dos quarts de 7 de la tarda. Sabíeu que passem un 90% del temps en espais tancats? Sabíeu que els espais que ens envolten poden afectar la nostra productivitat i la nostra salut mental? Doncs avui volem parlar de la neuroarquitectura, de com els espais afecten el nostre cervell. Per això ens acompanya la Clara Rius. Hola, Clara.
Hola, bona tarda.
Arquitecta, directora de l'estudi AHEAD Barcelona i màster en neurociència aplicada al disseny arquitectònic. A veure, com veus l'espai on som? Així d'entrada, quina nota li poses?
Ostres, doncs...
Pots criticar, pots criticar. Parlarem amb direcció, no passa res.
Bueno, posem-li un 9, de moment.
Un 9? Però sí. Això és molt bona nota.
Sí. El que passa és que no el veig amb la llum del dia, però crec que deveu tenir
molta
una
llum.
Bona il·luminació.
Clar,
natural.
Això ho hem baixat perquè estàvem fent un vídeo, però això és tot llum natural. Vull dir, de fet, no necessitem ni aquests llums. Moltes vegades els apago. Per tant,
doncs
això és mitja
ja
vida,
molt guanyat, sí.
A veure, Clara, què carai és la neuroarquitectura i com pot millorar les nostres vides?
Doncs mira, la neuroarquitectura o les neurociències aplicades al disseny arquitectònic és la disciplina que estudia i mesura la interacció que es produeix entre el ser humà i l'entorn, ja sigui construït o natural. Sabem que més o menys entre un 90 i 95% de les nostres accions i pensaments que tenim al dia a dia són inconscients o involuntaris, mm-hmm. no? Per exemple, caminar. No ens pensem a pensar com caminem, si no ens entrebancaríem.
Sí, quan passa. No. Quan penses en aquestes coses funcionals bàsiques és quan et torna
l'hòstia. Aleshores, amb les dades que recol·lectem a través de les investigacions, que et pots registrar, visibilitzar què succeeix en aquesta part inconscient, ens pot ajudar a millorar els espais, com habitem, com ens movem, no? Mm-hmm.
Com va néixer això? Perquè sembla recent, però em sembla que no ho és tant.
No, això més o menys va néixer cap a la dècada dels 50. Hi havia un viròleg, el senyor Jonas Salk, que estava en la recerca de la vacuna de la poliomielitis i bé, després de diversos anys allà tancat en el seu laboratori, va dir, mira, em prenc un descans i se'n va anar al monestir de Sis, a Itàlia.
A fer un retir, no?
A fer un retir, el que es diu ara un recés, no? I aleshores allà va trobar la fórmula, no? Va poder descobrir la vacuna per la poliomielitis. I aleshores ell va dir, ostres, què és el que m'ha proporcionat, no? Com he arribat aquí? I va deduir, no?, que aquests espais, la llum natural, no?, tot l'entorn que tenia, doncs li havia proporcionat la claredat mental necessària per desenvolupar la vacuna. Aleshores va tornar als Estats Units i amb el seu amic arquitecte, Louis Kahn, van decidir construir el Salk Institute, que és un edifici de recerca mèdica i biomèdica a Califòrnia, i és el que es diu que és el primer exemple d'edifici construït segons els conceptes
aquests
de neuroarquitectura.
Jo et preguntaré, la ciència avala tot això? Té certeses sobre el tema que van desenvolupar ells dos?
Sí, hi ha estudis, no, que en aquest cas, doncs, sí que com l'edifici està construït i està pensat i com promocionava en aquest cas el tema de la recerca i de la investigació, no, per la seqüència d'espais, mm-hmm. com està enfocat, etc. I al final, la ciència el que ens diu és que l'entorn que habitem té un impacte directe en el nostre cervell i en les nostres emocions i en el nostre comportament. I això és perquè nosaltres tenim una relació directa entorn-cos-ment. No ens podem dissociar. L'entorn entra a través del nostre sentit, a través del sistema nerviós, perifèric, se'n va al cervell, aquí doncs, arriben, no?, tots aquests estímuls i aquestes percepcions, i després actuem, no?, a través dels nostres sentits, i a l'entorn.
És que ara poden semblar, quan tu dius ai, m'agrada treballar en aquest entorn, a vegades et diuen això són collonades, i no, això ho comprovem amb nosaltres mateixos, quan estàs a gust, quan una habitació està il·luminada, ventilada, estàs còmode a nivell de temperatura, dius, ostres, estic més creatiu que si estàs en un lloc mirant de cara a la paret que té 2x2, bueno, 2x2 ja seria molt, en aquest cas, 1x1, no? Què és el més important d'un espai? La llum, com deia jo ara, la distribució, el soroll, materials, temperatura...
Doncs primer hi ha com uns criteris o uns paràmetres de disseny que serien, diríem, comuns per tots els seres humans, no? Que és el que acabem de dir. Doncs la llum, l'accés a la natura, o no, la visió a la natura, i després tenir una bona... que la qualitat de l'aire sigui bona, no? Per tot això que estàs comentant. A partir d'aquí ja depèn de les necessitats o les activitats que s'estiguin desenvolupant en cada espai, hi hauran diferències, no? No és el mateix voler estar en un espai, això que és creatiu, no? Una pintora, un pintor que necessita molta alçada, necessita llum zenital, necessita molta claror, no? Perquè això afavoreix la part creativa del cervell. En canvi, si volem estar concentrats i llegint, què ens posarem? En un racó, concentrats, un punt de llum, llum baixa. No, és, depèn de les necessitats, juguem amb els paràmetres de disseny que es comenten, que és il·luminació, materials, proporcions, etc.
Seria ajudar el nostre cervell, no?, a fer una tasca o una altra, no?, a través de tots aquests factors exteriors. Hem sentit moltes vegades allò de l'oficina grisa, no? La millora del nostre espai de treball passa pels colors, per exemple. Com podríem millorar un espai de feina, així, en general, si no podem... Perquè, clar, tu ara em diràs, no?, més il·luminació exterior. Clar, si no podem, a nivell dels colors, de la distribució de les taules, podem fer alguna cosa?
Sí, es poden fer moltíssimes coses, però repeteixo que depèn de quina activitat has fet, s'ha de fer, clar, no? Per exemple, una feina on es requereix molta concentració, no?, de llegir, no sé, m'imagino, un bufet d'advocats, no?, doncs que necessites augment espais tranquils, tancats, on puguis trobar racons de lectura...
Clar, que no facis un espai obert, que tots
sabem, ara, per exemple, tots sabem la imatge de, no sé si era Google o Apple, on tenien el futbolí.
Google, sí, sí.
Ho tenen estudiadíssim, que en espais on hi ha molt de color, on hi ha molta activitat, aquí és on sorgeix
la creativitat
i on sorgeixen les grans idees. Què diuen molts cops? Prenent un cafè o estan en un espai interactiu, surten molt més bones, en aquest cas, idees que estan davant de l'ordinador.
Clar, i suposo que també jo, com a persona que treballa amb creativitat, no?, activar aquest pensament lateral. Has d'estar fent altres coses, fixar-te en altres coses per activar aquest pensament lateral, no? La pandèmia va marcar un abans i un després, fent entrar a les nostres vides, el teletreball. Com hem d'adequar casa nostra per marcar la diferència amb la feina? Ara em diràs, depèn de quina feina tinguem.
Bueno, sí, però jo diria, idealment, poder tenir un espai que fos independent de la resta de la casa, no? Això seria la situació idònia. En cas de que no es pogués, doncs poder tenir... jo crec que el més important és poder estar al costat d'una finestra, algun lloc on tinguessis llum natural, on tinguessis accés a l'exterior, no?, que vegis el pas del temps, no?, perquè és molt important, perquè si no, a vegades et passen les hores, i si estàs en un espai sense veure què passa fora, ja no saps si són les 11 del matí, les 4 de la tarda, i això passa no només en espais de treball, en molts llocs, no?
De fet, hi ha llocs que ho deuen buscar, expressament, no?
Bueno, això ja passaria a ser...
Seria neuroarquitectura xunga.
Una mala praxis, diríem. I aleshores també, doncs, colors relaxants, segurament, o que ajuden a la concentració, una llum que també vagi en concordància amb el cicle circadià, no? Això és el que és la llum del sol, al matí és molt més blanca, arriba un punt àlgid que és a les 12 del migdia, depèn com anem amb l'horari solar, i després ja comença a anar, no?, a fer-se més càlida, perquè arriba el moment de descansar. Aleshores, una llum, per exemple, que pogués simular, que ara la indústria, aquestes llums estan...
I tant, en cas de no tenir finestra exterior, eh?
Exacte, o inclús encara tenint-la, no? Et pot ajudar que el cicle circadià, que el cos estigui regulant, és aquesta part inconscient, no?, que tu no ho sents, però el cos, aquesta llum, l'està ajudant a regular-se, no?, el sistema vital.
Hi ha espais que contribueixen a la productivitat? És a dir, nosaltres treballem en un espai obert, per exemple, la redacció de vegades... creativitat sí, però la concentració és complicada. Per tant, què hauríem de fer si necessitem diferents coses? Perquè de vegades necessitem ser creatius, de vegades necessitem concentrar-nos. Què hauríem de fer? Baixar plafons?
Doncs bé, nosaltres ens ha passat el mateix al nostre estudi, que tenim un espai obert, que tot obert, i llavors arriba un moment que dius, bueno, és que jo vull tenir una reunió on necessito concentrar-me i no sé on, no?
Nosaltres ens posem auriculars, perquè és que si no...
Sí, també ho pots fer, però bueno, inclús a vegades amb els auriculars no hi ha manera de... Inclús també tenim un espai, no? En aquest cas nosaltres vam crear la sala del silenci, que és un espai molt petitó, que està acústicament amb uns tancaments acústics, i allà, doncs, bueno, qui se'n va a la sala del silenci ja és per tenir una reunió. Jo crec que és molt important poder tenir aquests espais, que no cal que siguin grans espais, però sempre donar la possibilitat, no, donar l'oportunitat de diferents usos en un espai, en aquest cas, obert.
Ho apuntarem. Ens pots donar consells pràctics, tenint en compte que podem viure en espais més precaris o complicats, no? Cases sense llum natural, espais reduïts... Consells per tots, és a dir, si vivim en un micropis, que això és molt habitual a les grans ciutats de Catalunya, no? Un micropis, poca entrada de llum natural... Què recomanaries per viure millor?
A veure, jo potser diria el tema de la dimensió, no? Un micropis, jo primer intentaria poder fer activitats en espais comunitaris, no? Per exemple, doncs estudiar, anar a la biblioteca, no? Per començar a treure activitats que podries fer en un altre espai, no? I intentar afavorir tot l'espai públic. I després, dins de casa, doncs intentar primer treure elements que s'obrin, entre cometes, intentar minimitzar, no?, els objectes que ens poden també entorpir, i després poder tenir elements flexibles, per exemple, una taula plegable, no?, o elements més ergonòmics, elements que et puguin donar flexibilitat i que puguis transformar una mica aquell espai, perquè si no, a vegades en pisos igual no es pot fer tot, no? O imagino la típica llitera, no?, que està a dalt i a baix, doncs hi ha la tauleta, que això, això ho hem vist tot. En el cas de la llum, una mica el que hem comentat abans, doncs si no podem tenir un accés directe o molt amb molta llum natural, intentar ajudar-nos de llums artificials
que facin un cicle circadià, Moltes escoles, no sé si haurien de tenir en compte també la importància de l'espai per promoure l'aplanatge. Ho dic perquè hi ha escoles arquitectòniques molt dures, patis amb ciment, no?, poc verd...
Sí, de tot el tema de l'espai escolar, l'espai de les escoles, hi ha moltíssima literatura i s'ha estudiat quins són els millors espais que promouen l'aprenentatge, i crec que sobretot són espais oberts, molt ben ventilats, perquè en aquest cas la qualitat de l'aire és fonamental perquè el cervell funcioni bé. Això va directament relacionat amb l'aprenentatge, amb el procés d'aprenentatge. També el contacte amb la natura i l'exercici físic, no? Això sabem que és una part del benestar físic i emocional. Aleshores, també els materials van lligats amb materials, doncs, més tous. Al final, els nens i les nenes es mouen pel joc, no? Inclús els adolescents. Aleshores, si tenim un terraciment, no s'hi tiraran, però, en canvi, si tenim paviments tous, elements que puguin...
Si puguin estirar, no?
Flexibles, exacte. Espais oberts, no?, que donguin la flexibilitat i els diferents usos, i que la creativitat estigui allà, que la promoguis, no?, a través dels espais.
Ara estava pensant, clar, hi ha espais com, per exemple, hospitals, no?, que a mi m'ha passat de dir, oi, anar a aquest hospital no em resulta tan traumàtic perquè l'espai acompanya, hi ha llum, hi ha colors, hi ha sales obertes. Això m'ha passat, a mi personalment. De dir, no em sento com si anés a un hospital i vaig tot agraïda, no?, a la consulta. I sembla que estiguis una mica menys malalt quan vas a aquests espais. També afecta a la salut?
Bueno, totalment. A més, quan vas a un hospital vol dir que algú t'està passant o estàs acompanyant, no? Per tant, ja estàs en un estat més vulnerable. És a dir, que tots els estímuls que et vinguin de fora t'afectaran moltíssimament, tant siguin positivament com negativament. Aleshores, que tu, per exemple, hagis tingut aquesta percepció ja és molt bona. Aleshores, els espais afecten en general a tot arreu, però més en espais més hospitalaris, sanitaris, s'ha de tenir realment molta cura i hem de ser molt rigoroses en saber que tot allò que estem dissenyant i fent està bé, no? Perquè si no, el que podem fer és fer l'efecte contrari i dir, és que no vull anar a aquest hospital. Bueno, és
com
aquesta
angonieta,
part inconscient, no?, que el cervell ho té allà i tens ja saps que no tens una relació bona, no?, amb aquest espai.
Quines són les tendències de l'arquitectura pels propers anys? Cap on anem?
Jo crec que primer s'hauria de parlar de tota la part de sostenibilitat, no? Tenir el respecte pel planeta, saber que hem de buscar unes petjades de carboni zero, no? Això ja crec que és un element...
Hauria de ser un must,
En tot, no? En tot el que fem. A partir d'aquí també hem de posar, no?, un element transversal, que és l'envelliment de la població, no?, i quins requeriments, quines necessitats tindrem. A tota la part de salut mental, sabem que, bueno, ara s'han destapat, no?, però segurament tots els problemes, no?, de salut mental, d'on venen i com podem ajudar a minimitzar-los. L'ús de la tecnologia, que agafar la part bona de la tecnologia i com ens pot ajudar a desenvolupar, no?, aquests espais. Al final, tendències, jo diria, sense ser concreta perquè és complicat, no?, tenir un model sostenible a tots nivells i buscar el benestar de les persones des d'una evidència científica que puguem dir que això que estem fent està ben fet.
Ahir avui s'ha fet a Barcelona el WeMind Forum. És una trobada de professionals dedicats a l'envelliment, les neurociències i la salut mental. Tu hi has anat, tu hi has participat. Amb què t'has quedat de tot el que has vist o escoltat?
Jo potser em quedaria primer en tots els avenços que s'estan fent a nivell de recerca en el camp de la salut mental. com a primer, no? Perquè com que tampoc no estic acostumada a aquest tipus de fòrums, doncs m'agrada molt sentir, veure tot el que s'està fent, que molts cops no ho sabem el dia a dia. I segon, doncs com a... estic molt contenta que s'hagi pogut incloure una taula on s'ha parlat d'espais en un fòrum que seria més mèdic, no? O assistencial. Això vol dir que hi ha una consciència de que els espais afecten directament les persones i que els espais poden ser promotors de benestar, no? Poden acompanyar aquesta recuperació, així que molt agraïda que ens hagin inclòs i a veure si es pot anar repetint.
Si voleu mirar més informació al WeMind Forum, la Clara Rius és arquitecta, és directora de l'estudi AHEAD Barcelona i és màster en neurociència aplicada al disseny arquitectònic. Clara, moltes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una pausa de seguida. La Virgília, a veure què ens porta per les 9 del vespre, i en Godai García, amb l'última i marxem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge, lletra lligada, lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula,
bona lletra.
I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda, amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però...
Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minutets de 3 quarts de 7 de la tarda, recta final de la tarda de Catalunya Ràdio. Abans, però, fem aturada al vagó de les dones i els dies. Hauria d'haver dit vagó, hauria d'haver dit aeroport o pista, a les dones aquí, i els dies.
Aquí. Tot i que a mi jo soc molt de tren xuxu,
sí,
eh?
Tren xuxu, eh? A xuxu, sí, Montse Virgili, a veure, què porteu avui?
Doncs escolta, avui portem dones aviadores. Fem un programa històric. I anem, mirem enrere, i fa molta gràcia perquè qualsevol diria que estem parlant d'ara, perquè la guerra també,
sí,
coses que tenien en comú, amb, totes cobraven menys que els pilots homes. Els va costar
curiós.
Moltíssim que les prenguessin seriosament.
No.
Els donaven aparells tronats i amb poca tecnologia perquè eren per elles.
El precipici de vidre,
I a totes les bandes mobilitzar a l'acabar la guerra i no han tingut cap reconeixement públic. Hi ha senyores de Valls, hi ha senyores...
Quina guerra parlem? Guerra civil o guerra mundial?
Diferents guerres. Ah. La Primera Guerra Mundial, la Segona. Tenim gent, per exemple, com la Maria Pepa Colomer de Barcelona o la Lolita Vives de Valls, que fins fa dos dies no tenien cap reconeixement. Aquesta senyora li volien posar un carrer a Getafe i els de Vox ja van córrer cap allà.
Home.
Mujer i aviadora.
No, per favor!
Cierra les ales i les piernes.
Així estem, encara. Ai, Montse Virgili.
Avui per internet, les coses del futbol.
Avui per l'exclusiu digital.
Avui que hi ha...
El futbol Girona.
Sí, sempre futbol Girona.
Girona contra algú.
A qui li interessa, Girona? A mi no.
Montse Virgili, a les 9 del vespre, les dones i els dies. Gràcies, bonica. Fins ara. Va, fem l'última i marxem. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has pelat avui?
Sí, m'he pelat.
Ja t'he vist, m'hi fixo tot.
És una cosa eminentment visual, però està molt bé que ho comentem per la ràdio. M'he pelat i, bueno, el...
I portes una samarreta d'Oques Grasses.
Sí,
ara comentaré
bé
tot lo visual.
Molt bé, molt bé. Total, estem pel digit... Com es diu?
L'exclusiu digital.
L'exclusiu digital. No, però aquí ara ens hem quedat els bons.
Oh, però dic una cosa, Tripliquem les xifres de la casa, en exclusiu digital. Potser hi ha unes quantes persones sentint-te,
És que allà on tenim triomfem, home.
Ara, com la Coca-Cola i el Covega, sí, que abans en parlàvem.
Porto molta cosa, però abans vull fer un comentari que has fet a la... Has dit aquesta coseta que es diu en anglès de I choose you?
Sí.
Que, saps que els Simpsons, hi ha un moment que hi ha... Fan aquesta cunyeta, hi ha un personatge que fa un recordatori, fa com una felicitació a la Lisa Simpson a l'escola i li fa I choose you, com dient-li que estic enamorat.
Oh.
I a la traducció diuen eres muy chuchuchuli.
Oh, que bo!
Pensava, mira que ben trobat aquí.
És que les traduccions d'aquesta sèrie són top, també.
Clar, jo primer m'ho vaig aprendre, evidentment, per eres muy chuchuli, però m'hi vaig fixar que el targetó... Ja està.
Anem al tema, no?
Anem al tema.
A veure, de què parlem avui?
De desitjos i necessitats. Què et sembla? No m'hi poso per poc. Exacte. Els humans sempre necessitem coses i desitgem coses. Tu ara què aniria bé, Elisenda?
Mira, dormir.
Mira.
No. Si puc triar, triaré una cosa tan tonta com que em facin de per vida els àpats. Jo menjaré, m'agrada tot.
Molt bé.
Em trio una dieta equilibrada i que me la facin. Jo esmorzo dinosopo cada dia.
Molt bé, fantàstic. Em va molt bé que hagis dit aquestes dues coses perquè, parlant de necessitats humanes, hem de parlar sí o sí de la piràmide de Maslow.
Home.
No sé si ho tenim present, això. Maslow era un psicòleg d'Estats Units que va inventar una piràmide teòrica. No era Tutankhamon. Tutankhamon necessitava esclaus, ell necessitava un PowerPoint. És una idea, era un psicòleg d'Estats Units dels anys 40, em sembla. Va desenvolupar una teoria psicològica per explicar les necessitats humanes i la seva jerarquia. Imaginem-nos una piràmide on hi ha 5 nivells, 5 pisos.
La tinc davant.
Fantàstic. A la part inferior hi ha les necessitats més bàsiques i un cop s'han cobert podem pujar de nivell i anem satisfent les següents. A la part inferior hi hauria les dues que has dit tu. O sigui, estàs has estat molt primari, has de cobrir les necessitats molt bàsiques, filleta.
Hi ha les necessitats... Que baix,
el que en diuen les necessitats fisiològiques. Una cosa molt paleolítica. És de menjar, dormir...
Aquí estic.
Bueno, però... Però que siguin primàries vol dir que són les essencials,
Essencials. Estic molt aterrada.
Exacte. No estàs amb coses molt supèrflues i tal.
Correcte.
Estàs amb coses... Val? Primer, a la vida hem de nutrir-nos i després anar a un concert de Taylor Swift. Hi ha jerarquies amb aquestes coses. Tot i que les fans poder passarien al contrari, dirien, no, primer anem al concert i ja menjarem després.
Tot i que hi ha gent que, no es fan un empaste, però sí que tenen unes niques noves,
Exacte. El segon nivell de la piràmide de Maslow i tenim la seguretat i la protecció. És a dir, tot el que relacionaríem el que en diem viure dignament. Necessitat de refugi, d'aixopluc, d'atenció sanitària, educacional, poder preveure que no falti l'aliment, el que ens desitjarien les nostres àvies. Casa, feina i salut.
El que no seria Estats Units en aquest moment.
Exacte. Bueno, el que entendríem com una cosa que ja portem segles dient lo bàsic, que ara ja cada cop està desapareixent més, doncs això seria en el segon pis, el segon nivell de la piràmide. Els nivells van pujant, passant per la necessitat de pertinença a un grup, necessitat d'acceptació social, i a dalt de tot hi trobaríem l'autorealització. Satisfer els teus somnis, les teves inquietuds espirituals o intel·lectuals, humanes. L'autorealització està a dalt perquè ningú pensa en, per exemple, escriure un llibre si està enmig d'un bombardeig.
Evidentment.
Oi? Primer. Tot i que Maslow deia que tu podies tenir necessitats primàries, haver-les de satisfer, però també ja notes les inquietuds de més amunt,
Projectar, clar.
Pots projectar. Totes les necessitats són lícites. Ningú et pot dir que ets un superficial per acceptar que tens la necessitat, per exemple, d'aprendre música i ensenyar com toques a la gent.
Escolta, hi ha moments de crisi el que et salva, de vegades, aquestes coses.
Molt ben vist, molt ben vist. Ara, però no pots anar a algú que s'està afogant i dir-li «Sí, noi, tu amb prou feines pots respirar, però a mi se m'ha trencat una corda de la guitarra, cadascú té el seu».
Clar.
Per què? No. Per això la jerarquia de la piràmide, no? Hi ha coses més bàsiques i d'altres que, podries passar sense, però són tot necessitats humanes i lícites. Ens surten, vivim
en
societat...
Lícites,
Exacte.
No il·lícites.
Ah, perdó, exacte. Il·lícites, exacte. Això és una teoria existent. Ara jo aplico aquesta teoria als objectes. Una piràmide sobre les necessitats respecte als objectes físics. En direm la piràmide de les coses segons Godoy Garcia.
Vinga, som-hi. La piràmide de les coses segons Godoy Garcia.
Val. Els objectes de sota la piràmide són necessaris i a mesura que pugem són més prescindibles. Lo de Maslow ho acceptava tot, jo no sóc tan benevolent. Lo de dalt no ho necessitem. Aquesta piràmide té un component psicològic. Hi ha una fórmula que diu: com més temps dediquem a pensar en els objectes de la part alta de la piràmide, més un hòstia temps necessitaríem. Vale? No necessitem res de la punta de la piràmide.
És que no necessitem gaire res.
Clar, s'entendrà millor si ho aterrem amb coses físiques. Per exemple, a la cuina. Si ens anem a la cuina, per ordre ascendent en aquesta piràmide, començant per la base, trobaríem primer les cassoles i els plats. Això són, són objectes necessaris. I a mesura que pugem, després trobem l'extractor, que va molt bé, és necessari un extractor, però podríem arribar a sobreviure sense un extractor. Una cassola no,
obres
la porta. Un lloc hem de cuinar. Va,
correcte.
Des llavors tindríem una wok, després un suplet per cremar la crema catalana.
Hòstia, vas molt amunt, eh?
Sí. I llavors, per sobre de tot, ja hi trobaríem, he pensat, aquell aparell per fer els ous poixers.
Aquella cosa de com es diu aquell plàstic? Resistent.
Com de silicona.
Silicona. N'hi ha de silicona, ara.
Ah, sí?
Ou poixé amb silicona.
Mira, això és totalment imprescindible.
I no ho fas servir mai, ho fas servir una vegada, el dia que t'ho regalen.
Ens anem al menjador. Al menjador, què tindríem d'objectes essencials? Una taula, una cadira. Pujant a la piràmide de Godai, trobaríem una catifa i les cortines, que van molt bé, però serien també ja una mica més prescindibles. Encara més amunt la televisió, més amunt el comandament de la televisió i, per sobre de tot, un Alexa que li digués: Alexa, posa'm la nova temporada de Dexter.
Això t'ho fa el teu?
No, jo no tinc.
Ah, tu no en tens, clar.
No tinc...
Clar, que no tens.
Arribo al mando, jo arribo al mando. O sigui, tinc tele, tinc mando, no tinc l'Alexa. Val? Per què tota aquesta secció?
Per què?
Ho dic perquè divendres és Black Friday.
Mira, demà parlarem del Black Friday. Ho faran al matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres ens en farem ressò a la tarda, perquè hem fet un altre cop un estudi comparatiu, a veure on ens enganyen, i ens posarem les mans al cap, eh?
Va. És agressiu. La denúncia és que, si més no, a mi m'han sortit durant aquests últims 10 dies contínuament a tot arreu. Cada vegada que obro YouTube, cada cop que miro Instagram, quan a la televisió fan una pausa per publicitat, surten anuncis que clamen que facis cas a les seves ofertes. Tot el que t'estan oferint... A veure, hi ha eines com els ordinadors, però la majoria de coses són de la punta de la piràmide de les coses de la piràmide.
Ni obro els correus. Potser tenia 20 correus del maleït Black Friday, ni un obert.
Val. El que he fet, per adonar-nos de lo ridícul que és tot plegat, us he preparat un anunci dels que fan a Black Friday. L'he fet jo, però sonaria una mica així. A veure. Aprofita l'oportunitat única de comprar-te el New Echo Croc 21. Un objecte que ni nosaltres sabem ben bé per què funciona, però això està clar, és molt millor que l'antic New Echo Croc 20.
Home, per suposat, amb unes diferències del 0,003%.
Ja fa 3 mesos que va sortir el número 20. Ah. Estàs dubtant? No dubtis. El progrés no li interessa que dubtis. Sí, sabem que tens feina a pagar el lloguer i t'aniria bé fer un raconet pel dia de demà, però potser aquest demà és avui.
Clar que sí.
Compra't el New Echo Croc 21, l'aparell definitiu. Una cosa està clara, et canviarà la vida. Bàsicament perquè l'hauràs d'estar carregant constantment i posant-li bateries noves. O potser no, perquè simplement passarà de moda d'aquí 15 dies. Oh. Però que tot això no et desmotivi. Té assistent de veu incorporat, fregidora d'aire, congelador de plasma i de tant en tant deixa anar sons de la natura per relaxar. I ara direu, de veritat necessito això? Oh, i tant, perquè porta també sensor de temperatura. Així, això és molt important perquè sense sortir del llit ja sabràs quina temperatura fa al carrer. Val la pena? No ens ho demanis. Nosaltres només venem electrodomèstics molt cars, fent veure que n'hem rebaixat els preus, perquè et sentis afortunat i no t'ho plantegis dos cops a fotre un cop de targeta a la nostra pàgina web. Aprofita l'oportunitat de donar-nos molta pasta i compra't el New Echo Croc 21.
Echo Croc 21.
Exacte.
I veus, no?
Exacte, i sortirien aquestes simulacions cutríssimes de... Des que me l'he comprat, la meva vida ha canviat... 300...
I gent somrient molt.
Sí, exacte. Ja, recordeu, que si esteu temptats a comprar-vos un assistent de veu, una fregidora d'aire o una tablet amb teclat d'una versió que surt demà, penseu en la piràmide de les coses segons Godai García i no sigueu idiotes.
Clar que sí. Godai García, la seva piràmide, tan interessant, jo diria que si la veiés Maslow te la copiava.
Sí.
T'ho dic, Godai.
Em sembla que és mort, pobret, però bueno, segur que
l'hagués interessat. Sí, és mort, és mort.
Godai
García, escolti'm, ens sentim la setmana que ve? El pessebre vivent de Corbera, eh?
Exacte, allà estarem. Ens vestirem.
I tant, si ens vestirem. I espera que no et fem fer alguna cosa interessant.
Ens sembla tot fantàstic.
Nosaltres posem punt i final a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara us deixem ja amb el Tot Costa, no? Tenim Tot Costa amb normalitat, entenc, a partir de les 7 i fins... Ah, no, hi ha Tot Costa amb el partit del Girona, clar. No ens tallaran pas el partit. És que jo també sóc idiota.
Clar, ara estan perseguint una pilota. Que persegueixen la pilota, tu?
Nosaltres tornem demà, ho fem a partir de les 4. Demà ja és, ajuda'm, dijous, no?
Demà tot el dia, dijous número 28?
Dijous 28, correcte. Hosti, estic
el dia, estic el dia.
Toni García Ramon i Òscar Broc a la sobretaula. Parlarem del Black Friday i també parlarem de les parelles de Nadal, tu, que em sembla que és una mica il·legal que te la treguin si està per contracte. Demà en parlem, a les 4. Adéu, adéu.